N'ha parlat també ara l'alcaldessa del Club de Mar i ho continuarem fent perquè avui volem d'alguna manera actualitzar quina és la situació del Club de Mar. Ja saben que de manera cíclica, cada X temps, apareix algun titular en algun diari de tirada fins i tot nacional, tornant a treure el tema del possible enderroc o no de part del Club de Mar, d'aquesta situació difícil, complicada que viuen doncs, molts clubs de la costa catalana. Saben que tot plegat ve d'una llei de costes vigent des del 1988, modificada el 2014, una llei que depèn del Ministeri per la Transició Ecològica, tot i que després és la Generalitat que té la potestat de concedir les llicències des del 2008. En tot cas, aquesta llei estableix que les instal·lacions costaneres no poden superar els 300 metres quadrats en domini públic amb una llicència màxima de 30 anys. La Generalitat, com dèiem, és qui en concedeix el permís per exercir aquesta activitat, aquestes concessions, i després és l'Estat, el Ministeri, per tant, qui ha de decidir si cal procedir aquest enderroc o no, etc. En fi, tot plegat ha fet que fins i tot alguns clubs històrics de la costa catalana fins i tot hagin estat ensorrats, d'altres estan en aquesta tessitura, diguem, complicada, difícil, i de fet un d'aquests clubs en els que està en aquesta situació és el Club de Mar, i el que volem avui és saber exactament en quina situació està, si ha rebut avís, no avís del Ministeri, de la Generalitat, legalment la situació si té possibilitats, perquè m'hi ha dit també que hi ha alternatives, ara ho deia també l'alcaldessa, l'Ajuntament demanarà que sigui BCIN, per tant bé cultural d'interès nacional, fet que els podria permetre doncs, sortir sense excepció en aquesta llei. Tot plegat, en parlem de seguida del Club de Mar. I ho fem amb dos membres de la Junta, vicepresidents tots dos. Ella, la primera és Gemma Mercè, vicepresidenta encarregada de l'àrea social, que també en parlarem, de l'àrea social del Club de Mar. Gemma, què tal? Benvinguda.
Benvinguda. Tu, Carola, i el Gonzalo, que és el meu, mi alma gemel al Club de Mar. Moltes
gràcies. El company
gràcies.
Gonzalo Fuster Fabra, vicepresident també, en aquest cas encarregat de l'àrea de concessió de tresoreria. Gonzalo, benvingut.
Bon dia, encantat.
Si et sembla, comencem pel Gonzalo, per aquesta situació complicada a nivell jurídic, a nivell legal. Sentíem ara l'alcaldessa això que deia del BCIN. No sé si podem actualitzar hores d'ara quina és la, diguem, darrera actualització respecte al Club de Mar, si ha rebut avís de Ministeri, de Generalitat, si hi ha hagut recursos o si estem en procés de recurs judicial, etc.
Bé, bon dia a tothom. Bueno, el primer és dir que aquesta llei de costes, que s'ha de tenir clar, es va fer no amb la voluntat d'enderrocar perdó, institucions sense ànim de lucre, que el que estan és potenciant l'esport, potenciant les relacions socials i portar objectius tan clars com, per exemple, pues, mantenir el Patí Català, que és una embarcació que només es dona a Catalunya i, curiosament, amb un petit punt d'Holanda. I clar, o sigui, estem 21 clubs van ser els que estaven més amenaçats. Hi ha dos que, com bé has dit, ja no existeixen, que bueno, fins i tot, o sigui, les instal·lacions han estat ocupades, cosa que també és un problema per al consistori d'aquestes poblacions. Hi ha 4 clubs que hem rebut notificacions per part del Ministeri i hi ha 15 clubs que també estan en aquesta mateixa situació. És a dir, el que ens estem jugant és un patrimoni cultural com pot ser el Patí Català, a part de que en aquest cas bueno, doncs estem parlant de que, curiosament, o sigui, si mirem el mapa de Catalunya, doncs hi ha 2 façanes marítimes que són les més conegudes, que podríem dir que són les de Cadaqués i la de Sitges. O sigui, estem parlant de que ens volem carregar d'alguna manera el que és la façana de Sitges. És, per altra banda, doncs com molt bé deies, doncs bueno, es va regular, no sé, suposo que des d'alguna de les bandes del Manzanares es va regular que els clubs nàutics podien tenir 300 metres i bueno, doncs no té cap sentit, perquè a veure, qualsevol gimnàs avui que puguem anar doncs té 500 o té 1.000 metres, o sigui, on posaràs les embarcacions, els patins de vela, els borients, els òptimis, i desenvolupar una activitat en condicions amb 300 metres. He de dir que abans de parlar exactament de la situació jurídica, es mantenia una bona entesa i una bona relació amb totes les administracions. com teníem aquest límit de 300 metres, s'havia presentat en diverses vegades a el que era el Ministeri de Transició Ecològica, la demarcació de costes als diferents projectes per poder anar treballant i acordant d'acord amb la normativa, que al final aquesta normativa és tan fàcil com que en un Consell de Ministres es decideixi retocar aquesta quantitat de metres.
Anem així, és a dir, diem que la solució passaria per flexibilitzar aquesta llei, és a dir, d'alguna manera entendre, com bé deia ara el vicepresident, que sou, diguem, espai sense ànim de lucre, no? Amb un interès, diguem, esportiu, cultural, social, i que per tant poder flexibilitzar la llei per a aquells clubs o entitats que d'alguna manera, diguem, tinguin aquest caire?
Sí, però han anat passant els anys i al final pues, suposo que de la llista de prioritats formem, estem gairebé...
No esteu davant, no esteu davant.
Ara, no fa falta fer un debat al Congrés dels Diputats, simplement, o sigui, amb una modificació dins d'un Consell de Ministres, això es pot modificar, però no hi ha hagut la voluntat per poder-ho fer. Això ens ha portat que durant tants anys, i veient-hi les limitacions que ens donava la llei, pues, bueno, que la majoria dels clubs de platja estiguem en una situació precària, perquè d'alguna manera no hi havia agressivitat per part de les administracions i nosaltres continuàvem fent el que era la nostra tasca.
És a dir, es feia una mica la vista gorda, que es diu en castellà, eh?
Sí.
És a dir, se sabia, la llei existia, hi havia una normativa vigent, però l'administració entenia que això, d'alguna manera, vosaltres era una petita excepció dins que i feien una mica allò de miraven una mica cap amunt, no?
Ara, jo entenc que l'administració el que pensava és, escolta, la llei de costes es va fer amb una finalitat de limitar el que són construccions a la vora de la mar, i sobretot amb ànim lucratiu, i bueno, va pensar, escolta, i ara què fem amb això, no? Ens hem trobat que hem fet una llei i ara què fem amb aquestes institucions, amb aquestes associacions que estan desenvolupant, bueno, a veure, el problema, la llei de costes no només afecta a Catalunya,
no.
La llei de costes afecta a tot l'Estat, però la realitat és que la resta de l'Estat, diguem que hi ha voluntat de continuar com estaven abans, i on s'ha plantejat algun problema hi ha hagut una solució per part de les administracions de la comunitat autònoma. I és aquí, a Catalunya, on estem veient pues, que hi ha més beligerància per part de totes les administracions.
Perquè, clar, dèiem ara, també, Generalitat és qui ha d'aconseguir aquestes llicències, per tant, diguem que aquestes llicències d'activitat, és a dir, és una llei que depèn del Ministeri, però després és Generalitat, per tant, una altra administració, qui concedeix les llicències. Vosaltres, quan heu rebut notificació, la rebeu del Ministeri? La rebeu de la Generalitat?
A veure, nosaltres hem rebut una notificació el 28 de març, vam rebre una notificació amb la qual se'ns imposava una sanció que ja està prescrita, perquè és una sanció lleu i ja té més de vigència més d'un any, i per altra banda ens combinava a tancar...
Una sanció per incompliment de la llei, eh?
Bueno, per incompliment d'una resolució anterior que ens imposava una sanció. El que és curiós és que en aquest cas, i estant-hi en diverses reunions amb demarcació de costes, ens vam trobar que, bueno, de cop ens arriba no només la notificació de la sanció, sinó que a més una resolució, una notificació de tancament de l'espai. Nosaltres, lògicament, hem actuat des d'un punt de vista legal, i bueno, està, tot això està recorregut al contenciós administratiu, com és lògic, perquè primer, o sigui, la sanció està prescrita, o sigui, amb la qual no és executable, però això ho diu un jutge, no ho tinc que dir jo, i per altra banda, o sigui, no pot posar dins de la mateixa notificació una ordre de tancament. Nosaltres hem estat en contacte amb demarcació de costes, amb Generalitat, amb l'Ajuntament i amb administració de costes, Generalitat, Ajuntament i el govern també.
D'acord, per tant, diguem que l'última notificació oficial és aquesta notificació, diguem, de tancament de l'espai, que s'entén que s'ha recorregut i, per tant, ara continua en aquest procés administratiu. Deia ara l'alcaldessa que l'Ajuntament demanarà que el Club de Mar sigui considerat BECIN, que és Bé Cultural d'Interès Nacional, que és un reconeixement a escala, com dèiem, nacional, que permetria d'alguna manera, no, escapar-se d'aquesta llei de costes. Entenc que això salvaria la situació?
A veure, nosaltres tenim reconegut per l'Ajuntament des de l'any 2014 el bé d'interès cultural local.
El BECIL.
I quan tu vas a la llei de costes només et diu que en el cas de que estigui declarat aquell bé en concret d'interès cultural, ja d'alguna manera la demarcació de costes ja no actua, sinó que actua directament l'Ajuntament. Què passa? Que després l'advocació de l'Estat, o sigui, millor dit, demarcació de costes, quan pregunta la qüestió a l'advocació de l'Estat, l'advocació de l'Estat considera, per lo que sigui, que el BECIL no és suficient. I, en canvi, com només hi ha el BECIL i el BECIN, el fet de tenir el BECIN ja faria que, d'alguna manera, això anés directament, la jurisdicció passés directament a lo que és l'Ajuntament.
D'acord. De Sitges, per tant, deixaria, d'alguna manera, de ser efectiva, diguem, a aquesta llei, per tant, dependria de l'Ajuntament, i entenent que aquí hi hauria entesa, no?, i que l'Ajuntament no tindria interès, podria ser que sí, però de moment fins ara no ho ha demostrat així. No?
Esperem que sí.
I passaria a dependre d'una altra administració, en aquest cas la local, on s'entén que hi ha una entesa, no?, més fàcil, tenint en compte que és la del municipi. No?
Lògicament hi ha més proximitat, o sigui, és més fàcil creuar dos carrers i trobar-te amb qualsevol persona de l'Ajuntament, que lògicament pues, anar a parlar amb el Ministeri de Transició Ecològica, amb demarcació de costes, amb la Generalitat, o sigui, sempre la comunicació és molt més fluida i a veure, siguem realistes, si és que el recorregut del Club de Mar passa perquè d'alguna manera no sabrem què pot passar, o si demà l'Ajuntament ens diu escolta, doncs us donem una concessió, bueno, millor dir la Generalitat, us donem una concessió per X anys, però després, o sigui, lògicament tornar a sortir a concurs. Nosaltres ja farem els mèrits perquè realment, o sigui, poder continuar treballant conjuntament amb el poble i que el poble ens reconegui com una entitat i com un actiu important del poble. Però, o sigui, la realitat és que si depenem de l'Ajuntament, i és l'Ajuntament el que ens dona un temps per poder continuar desenvolupant les nostres activitats, allò tindrà un venciment, i aquest venciment doncs es declararà un concurs, i si hi ha una opció que a l'Ajuntament en aquell moment li interessa més que es desenvolupi, doncs ja ho farà.
Sí, sí, que no es tracta de fer d'una carta blanca, diguéssim, no. Aquí ara, sinó entrar en això, però d'alguna manera deslliurar-se d'aquesta llei de costes, no?, que marca aquest llindar dels 300 metres quadrats en domini públic, que òbviament el Club de Mar el supera, i que entenc que no seria viable, és a dir, no superar aquests 300 metres quadrats, perquè, és a dir, en cas que això acabés tirant endavant, hem d'aclarir també, no necessàriament passa per un enderroc, sinó que després és l'Estat si decideix que allò s'enderroca o no, sinó passa per una no ocupació, diguem, més d'aquests 300 metres quadrats, oi?
Exacte, sí, però és que a més, tu has apuntat abans també. A veure, es dona una circumstància que la llei de costes... hi ha un període transitori en el qual si es construeix un passeig marítim abans del 2013, des de l'aprovació de la llei de costes i el 2013, resulta que es pot demanar un deslinde. I aquest deslinde també fa que d'alguna manera la jurisdicció de costes i el Ministeri de Transició Ecològica ja deixi de tenir desenvolupament dins d'aquell propi espai. Lògicament nosaltres hem demanat aquest deslinde perquè hem comprovat d'acord amb els arxius de l'Ajuntament que aquesta circumstància es dona. És a dir, nosaltres estem mal anomenats com a club de platja. És veritat que tant el pícnic, que per cert ho va fer en Coderc, o el Club de Mar, que els projectes van ser de l'arquitecte Miralles i la piscina es va fer per l'arquitecte Miralles, estaven a la platja i lindaven amb una escullera. Però, i ho podem veure amb les fotografies i fins i tot, o sigui, si anem avui al pícnic veurem una porta que lògicament està fora de l'alçada normal del passeig perquè allò és el que donava directament a la platja. És a dir, està obert una altra possibilitat, que és la possibilitat de demanar el deslinde. I si demanem el deslinde, tornem una altra vegada a l'Ajuntament de Sitges, que el que volem és entendre's amb l'Ajuntament de Sitges, per proximitat i perquè si ens entenem, ens entenem. I si no ens entenem, no passa absolutament res. Hi ha un projecte millor per Sitges amb aquella espai, segurament ho tindrem i fins i tot sigui el millor ho aplaudirem, no? Però creiem que avui el millor projecte ho tenim nosaltres.
Entenc, clar, no sé si això, Gemma, tota aquesta situació afecta l'àrea social del club i, diguem, afecta, ara em dius també, quants socis sou en aquests moments, si afecta d'alguna manera en aquest vincle, no?, que entenc que vol mantenir viu i fins i tot fer créixer, entenc, el Club de Mar amb els sitgetans i amb les sitgetanes.
Efectivament, el Club de Mar actualment, Carola, som 530 socis, el màxim amb les instal·lacions que tenim són 550, per poder conviure d'una forma més o menys bé, no? Perquè tenim un restaurant que doncs, accepta un X número de socis, etc. Si d'alguna manera podem treure'ns aquesta llosa que ara ens pesa, podrem obrir-ho a més socis. Ara ho tenim tancat, no acceptem ningú més, perquè òbviament volem ser honestos. Hi ha molta gent, hi havia una llista d'espera que vam aturar. I a nivell social, doncs, el que sí que et puc dir és que els ànims estan una mica baixos.
Estem... Clar, és que no sé si que hi ha sempre com aquest rumor, no? Latent, que com dèiem, cada X temps surt aquest titular i torna a ser enderrocaran el Club de Mar, les xarxes van com van, no pot ser, si pot ser, quin horror, per què, un sí, no sé què. Clar, això entenc que afecta, no?, a l'evolució d'un club.
Sí, a més hi ha el run-run, no?, perquè és la conversa quotidiana del Club de Mar. Els socis allà, doncs, tenen la seva embarcació, surten a navegar, però sempre, ostres, que si ens tanquen això, ostres, és que realment hi ha molt estem desmoralitzats, no?, perquè no acabem de veure, doncs, que recolzament, etc. Però bé, en el fons, jo personalment he de dir que estic esperançada i que sé que això continuarà, perquè és un club que és obert al poble. Les coses antigues que haurien passat, o potser la imatge d'un Club de Mar antic, no té res a veure amb el que és actualment. De fet, els socis sitgetans som més del 60%. Ho vaig estar mirant l'altre dia per portar la dada, i molt més de la meitat, el 60% som de Sitges. Som gent com jo, ja ho veus. Jo també estic a periodisme com tu, soc treballadora, però soc una persona que m'agrada el mar i que m'agrada, doncs, al final trobar-te amb gent que té afinitats a tu.
Per tant, deies, ho vivim d'alguna manera amb certa, no?, amb una mica de tristesa, o tenim un punt de desmoralització, però...
I una mica de ràbia, també.
Sí?
Sí.
Ràbia contra...
No, ràbia per la situació. A veure, el Club de Mar, bueno, nosaltres portem 6 anys a la Junta.
Se'm diu que això s'hagués pogut aturar abans?
A veure, però és que no, tu pots lluitar contra les coses que depenen de tu, però si no depenen de tu... A veure, si estem 19 clubs amb la mateixa situació i hi ha dos que ja... Ja,
Cabrera de Mar i Pineda de Mar.
Exacte, ja estan morts i fins i tot...
Caput,
i
sí, sí.
Molts d'ells ocupats... A veure, nosaltres hem aconseguit que ara el 40% dels socis del Club de Mar sigui gent jove, o sigui, en 6 anys ho hem aconseguit. Aleshores, és el futur de la vela, o sigui, tenim els esplais, tenim la gent que pot disposar de qualsevol embarcació de forma gratuïta. A veure, estem parlant que potser la gent no ho sap, però potser es parla perquè es pensa que sigui un club elitista, però no és veritat. A veure, les persones fins a 35 anys, o sigui, millor dit, de 30 a 35 anys, paguen 40 euros al mes. 40 euros al mes. Qui no paga més d'un gimnàs?
Vaja, és que jo diria que no hi ha cap gimnàs, vale, més barat.
I com a sènior, és a dir, més de 35 anys, estàs pagant 80 euros al mes. 80 euros al mes, i amb un problema, és que no hem pogut fer res durant aquests darrers anys, perquè no podíem tocar ni un totxo, no podíem fer absolutament res. Ja ens agradaria poder fer més coses, i tenim projectes que, si un moment donat, doncs, tenim una concessió a llarg plaç, fer inversions importants per realment, o sigui, col·locar el club a l'any 2024 i col·locar... A veure, ara mateix, per exemple, les persones...
És a dir, això ha frenat d'alguna manera l'evolució i el creixement del club?
A veure, evidentment, o sigui, tenim unes limitacions que no tindríem d'altra manera si tinguéssim un escenari a llarg plaç, però ningú invertirà per una cosa en 6 mesos. Primer, perquè no ens deixen. I segon, perquè no té consistència. Dius, escolta, per exemple, a Sitges, pues, no hi ha cap equip de waterpolo. Escolta, pues, es pot arribar a un acord perquè realment allí pugui haver-hi un equip de waterpolo i pugui haver una combinació entre les dues coses. Ara mateix han tancat el Club de Natació Sitges. O sigui, hem acollit tots els nedadors de mà oberta, perquè no té cap sentit que tinguin que venir cadascú des de casa i no es puguin ni remullar ni res. Escolta, estan a nosaltres allà, els hem acollit amb els braços oberts. Sempre el Club de Mar sempre ha treballat en direcció al poble, i qualsevol persona, qualsevol inquietud que hi hagi amb el poble, hem intentat col·laborar i hem col·laborat amb ells, o sigui, em consta.
Clar, jo no sé si també el missatge que d'alguna manera voleu transmetre és que, malgrat que hi hagi aquesta situació de llei, que s'ha d'alguna manera trobar la solució, si ho viviu esperançats en el sentit, o d'alguna manera amb la seguretat de que això, és a dir, de que aquesta situació de desocupació d'aquest espai que la llei entén que esteu ocupant d'una manera incorrecta, o fins i tot enderroc que podria marcar el Ministeri, no passarà. És a dir, amb la confiança... Ja entenc que el 100% un no la pot tenir, no? Però si ho viviu amb la confiança de que això,
Carola,
no passarà...
Jo estic convençut. I a més, hi ha un tema que no ha sortit encara a la taula, que és que A veure, hi ha un recurs per a unificació de sentència al Suprem, un recurs de cassació, que, bueno, de fet, o sigui, amb els mateixos arguments que van presentar tant el... Bueno, el Pícnic va presentar el seu i el Club de Mar va presentar el seu. O sigui, per dirimir si en un moment donat un bé d'interès cultural local continua baix, sota el domini de Costes o no continua sota el domini de Costes. És a dir, que faci aquesta diferenciació que no fa la llei, realment que la digui el Tribunal Suprem. I per mi em semblaria molt temerari que les administracions actuessin abans de que actuï la justícia. Et soc sincer. O sigui, jo estic esperançat, eh? I a més, també ho puc avançar aquí. O sigui, el Club de Mar, si per lo que si hi ha un excés d'alguna manera de proactivitat de les administracions, el Club de Mar continuarà. O sigui, els socis del Club de Mar continuarem amb el Club de Mar. Si un dia hi ha responsabilitats de les administracions perquè la justícia ens dona la raó, jo crec que s'ho hauran de mirar.
Per tant, d'alguna manera, voleu mantenir la lluita, no? Més enllà de decisions polítiques, que entenem que ha de ser la justícia, en tot cas, qui determini, no?
Que deixin actuar la justícia, ja ho dic, si després la justícia...
Hi ha hagut
no
més
raó,
inactivitat o inacció per part de les... És a dir, no sé si sentiu més com inacció o desinterès per part de les administracions o manca d'ajuda, no sé què, com us heu sentit en aquest sentit.
Bueno, a veure, quan
tenint això... en compte que parlem això, d'una llei de fa tants anys.
Quan això es produeix al mateix temps que s'estan ganant, que estan centenars, si no dic milers de milions en un tema com la Copa Amèrica, sincerament, o sigui, dius, bueno, què està passant aquí? Aquí hi ha una cosa que no quadra. O sigui, per un cantó vols fer un aparador tipus les Olimpiades a lo que és, perquè això afecta a tota la comunitat autònoma de Catalunya, i per l'altre cantó t'estàs dedicant a tancar els clubs que són els que promocionen la vela. Si surten fotografies de que, a veure, a Catalunya la vela dona 1.400 milions, bueno, millor dit, la nàutica dona 1.400 milions d'euros. Viuen més de 5.000 persones. Hi ha molts llocs de treball aquí darrere, també. O sigui, em semblaria molt inconscient per part de les administracions que, per lo que sigui, estiguin decidint el que estan decidint.
Una mica aquesta és la carta que us dona aquesta certa tranquil·litat? És a dir, aquest lligam, aquest vincle que té Catalunya, que té el territori, amb aquesta activitat que és la vela, no? Tot aquest seguit de treballadors, d'activitats, i d'alguna manera aquesta és la vostra carta de dir què volem fer, no?
És a dir... Bueno, aquest és el transport. Per un cantó és el transfons cultural i patrimonial de Catalunya, perquè la majoria de les activitats de vela que es desenvolupen estan relacionades amb el patí de vela, sí que és cert, o sigui que amb les platges que bueno, que els últims anys no s'ha posat sorra, cada vegada és més difícil de poder portar l'activitat a terme, però bueno, esperem que... Ara, jo el que vull és un projecte... per Sitges, o sigui, jo em sento i soc sitxetades de fa sis generacions, o sigui, el que m'agradaria és veure un projecte per Sitges. Ara veig que estan construint moltes cases i ja venen 5.000 persones més a viure a Sitges. Jo el que vull és un projecte per Sitges, i dins d'aquest projecte per Sitges el que crec és que el Club de Mar té el seu puesto.
Que ha de tenir cabuda, entenc, no?
Sí, clar, evidentment, o sigui, el nàutic no estem parlant del nàutic perquè depèn de ports i és una altra legislació, no?
No està afectat, diguem, per aquesta llei,
però el Club de Mar, pues, perfectament, o sigui, han sigut compatibles i han portat campions d'Europa i campions d'Espanya de totes les categories a Sitges. Jo crec que això és un tema per reconèixer.
Ara parlaves d'aquest futur de les platges, que sabem que també és centre de debat, ja que s'han estat molt actualitzat, no? D'aquest planejament o d'aquest pla que ha de tenir Sitges amb tot el tema del litoral. El Club de Mar s'ha vist afectat amb això darrerament, sí. Perquè, diguem, les embarcacions, no? Ara no les teniu a peu de club, no? Sinó que les heu hagut de traslladar de platja. Us ha afectat això?
Sí, lògicament sí que ens ha afectat. Sí que ens ha afectat. No és el mateix tenir els vestuaris i poder-te canviar allà i agafar l'embarcació. A veure, pensem que nosaltres estem, o sigui, no només estan navegant els socis del Club de Mar, sinó que tenim moltes embarcacions que la gent accedeix a aquestes embarcacions, i els socis també, a vegades, a l'hivern, quan fa fred, costa de ficar-se al mar, poder-te dutxar després amb una mica d'aigua calenta sempre és molt més fàcil que fer-ho i emportar-te el neopreno a casa.
Clar, això mentre no hi hagi sorra en aquella platja, no podrà tornar a ser.
Bueno, però a veure, el debat de la sorra de Sitges ja va passar quan es van construir els espigons l'any 54, és a dir, es van buscar solucions. Jo crec que hi ha solucions. A veure, si Venècia...
El Club de Mar seria partidari és partidari de la draga? No sé si hi ha un posicionament del club en aquest tema?
Jo, bueno, Ai, quin mano t'obrim. No, jo et puc parlar a títol particular. A veure, jo el que veig és que aquí tenim dos vents predominants, o sigui, per un cantó tenim les llevantades, no? I per l'altre cantó pues, tenim el que és el Garbí. Un s'emporta la sorra i l'altre arriba a portar la sorra. El problema no ho hem generat nosaltres. Nosaltres teníem, bueno, el Club de Mar, quan jo era petit, jo, hi havia tres fileres de toldos i molta més, sí, platja, molta més platja davant. Per què? Pues perquè s'ha ampliat el port de Barcelona, s'han construït, uh-huh, a Sitges, és l'únic municipi d'Espanya que té quatre ports dins del seu...
Cert. El seu territori, sí.
I, bueno, lògicament, pues, la construcció dels ports han canviat les corrents. Pues, bueno, davant d'això, ja l'any 2024 hi ha solucions. A mi que no em diguin que no hi ha solucions. Si Holanda existeix gràcies als dics i si Venècia es manté gràcies als dics, que no em diguin que no hi ha solució.
El Club de Mar forma part d'aquesta taula del litoral que té l'Ajuntament?
Pues jo crec que ho ha estat o està, no t'ho puc dir perquè no ho porto jo, sincerament.
Gemma, per acabar, darrere també d'aquest món de la nàutica, no?, i de la vela, tot plegat, també hi ha molt d'estigma, no? Aquí ho hem parlat en nombroses ocasions, han vingut també membres i organitzadors fins i tot de la Copa Amèrica i sempre ens ho diuen, no? És a dir, sembla una mica com cosa d'adinerats, no? La vela és una cosa com elitista, tot plegat. Com lluita contra això el Club de Mar? Com ho feu? I no sé si és el gran repte, no? Treure-li aquesta etiqueta, no?, a la vela de... Que hem de recordar, que a Sitges tots els alumnes, a totes les escoles, tenen el gran privilegi, no?, de fer un trimestre o dos durant dos cursos de vela, que és un privilegi absolut. No?
Correcte, mira, anava a dir just això, Carola, el meu fill fa vela, no només al Club de Mar, sinó també a l'escola. Recordo que és escola pública. Llavors, no és un esport car, no és un esport car en el punt de... El Gonzalo ja ha comentat les quotes que paguem al Club de Mar, això ens permet navegar. Una altra cosa és que tu et vulguis comprar una embarcació, uh-huh, això ja és un altre cost i qui pot permetre-s'ho bé i qui no, doncs també. Però la possibilitat de poder...
Que ara diré una cosa, deixa'm que matisi, Tampoc està tan lluny del preu d'algunes bicicletes que es veuen. No està tan lluny, que hi ha bicicletes, no, però... molt cares,
Pensem que justament un dels motius que fan que existeixin clubs com el Club de Mar és que comprar-se una embarcació no és barata, no?
Sí.
I això fa que puguis navegar amb diferents classes fins que trobis la teva sense fer una inversió important. Si després vols dedicar-te, uh-huh, a campionats i a més, doncs et compres la teva embarcació. Recordem que jo sóc molt gran, que Sitges va ser el primer puesto d'Espanya que es va fer windsurf. Jo vaig tenir l'honor de ser la quarta persona. Va arribar aquí un canadenc que es deia Vilobios i aquí a la platja del Nàutic va començar a posar quatre tables. És a dir, pot ser molt car o pot ser molt barat. Depèn.
O sigui, és l'època de l'Urgell, això, no? Jo, si no recordo malament, del, sí, Ricard Urgell,
no,
que també
mica,
va muntar
una mica
abans.
Una mica després.
Una mica després. Aquí també va començar amb un club de windsurf
quines
històries en el seu moment.
Ho va portar aquest que era campió del món i va venir aquí a Sitges, bueno, i ell va començar, era un altre... Però, escolta, pot ser molt barat o pot ser molt car, perquè nosaltres també tenim callacs, tenim gent que fa paddle surf. O sigui, qui no es pot comprar una embarcació d'aquestes? I és millor que estiguin amb això que estiguin amb el mòbil o amb altres aficions que puguin.
Clar, i Gemma, no sé si quan dius, no, jo sóc vicepresident del Club de Mar, no, si et fan la pregunta del Club de Mar, caram, no? I si ho notes, no, que o si a dins de Sitges d'alguna manera tenia molt assumit que el Club de Mar és una entitat més i prou.
Sí, per això vaig voler escriure aquest article d'opinió, perquè volia explicar el que és realment el Club de Mar. Jo crec que el club representa el que és Sitges, que és diversitat. Sitges, hi ha gent de totes les procedències, parla tots els idiomes, totes les orientacions i de totes les religions. El Club de Mar també. No només és un club de pijos, perquè no és així. És un club on el que ens uneix són els esports nàutics. Hem parlat molt de la vela, però també fem, doncs, el paddle surf, uh-huh, fem kayak, i ens uneix això, el mar i Sitges, perquè participem molt activament amb Sitges. Tots tenim nens petits. El 40% de joves, que diu el Gonzalo, són famílies que estan entre 30, doncs mira, posa, uh-huh, 30 i 45 anys, 50, tenim nens petits i ens encanta que estiguin allà en un espai recollit, entre amics i practicant esports, no estan amb el mòbil, estan practicant sempre esport. I això és molt positiu, Carola.
Uh-huh. La vessant social del Club de Mar, un Club de Mar que de moment no està en risc, podem dir que de moment no està en risc, no està en perill d'extinció el Club de Mar, podem acabar així això?
No, nosaltres, a veure, nosaltres tenim clar que tenim una lluita, tenim un objectiu claríssim, que està també, o sigui, jo crec que s'hauria de fer una mica més de divulgació, perquè crec que a vegades es fan lleis que després pues, l'únic que creen són problemes per certes entitats o certes exclusions. De fet, o sigui, la Generalitat en el seu moment va fer una llei i que va diferenciar el que eren els clubs de platja, però bueno, al final, siguem realistes, cada administració ha de defensar el seu. I en aquest cas doncs, bueno, doncs, estem treballant força en Sitges, amb l'Ajuntament i el Consistori de Sitges, perquè realment bueno, doncs, defengui el que nosaltres entenem que és un actiu i important. És veritat, tu ho deies, o sigui, sempre que parles o que poses davant la paraula club dona la sensació, però bueno, és que el que és un club ara era un casino abans, i justament Sitges sempre ha tingut els anys 60 tenia una tradició, hi havia 40 i pico associacions a Sitges.
72 anys té el club de Mar des del 1952, segueix en lluita. Veurem com evoluciona, Gonzalo, Gemma, moltíssimes gràcies.
I ve del pavelló de Mar, que es va cremar abans.
Cert. Gràcies per la visita, un plaer. Seguirem en contacte, seguirem de prop aquesta lluita. Gràcies.
Gràcies per invitar-nos, Carola.